El primer és Coldplay de King, és veritat.
Sí, sí.
La veritat és que la barreja d'aquesta polifònica de porreig, com diu el Cugat, amb els jugadors cantant l'himne, és bastant difícil de digerir.
Sigui dit amb tot el respecte per la polifònica de porreig, que si no començaran els tuits en contra.
Atenció, que hem vist en un dels plans curts que han fet la realització, el president de la World Rugby, Bill Beaumont, cantant el God Save the King. És a dir, la neutralitat aquí ens la passem per on volem,
Ah, potser també ha cantat l'himne argentí.
No crec que és anglès, no crec que hagi cantat l'himne argentí.
La neutralitat està molt bé, però jo crec que tant God com King estan per sobre de la neutralitat, no? Quan ets anglès.
Sí, sí.
Pinya dels jugadors argentins. No veureu haques, dic aquí, per allò que dèiem l'altre dia, els flipats i això. No és com hi hagi un partit de rugby i una haca.
Avui els flipats van vestits del biceleste, però anirà bé.
Hi ha alguna sorpresa en els 15 d'una banda o de l'altra, o més o menys el que es podia preveure?
Jo crec que per la banda argentina és tot el previst. Crec que la majoria d'aficionats gairebé haguessin clavat el 15, ara en Nacho segur que m'esmena. Per part d'Anglaterra, doncs més o menys sí, però tenim en el nou Alex Mitchell, és tot just el seu 6è partit amb la selecció anglesa, és el mig de melee de Northampton Saints i no se l'esperava. O sigui, com la tercera o quarta opció no estava ni en la llista inicial i li han donat doncs una bona papereta plena de castanyes.
Sembla bé el 15 argentí, Nacho, o no?
Sí, estanyo un poco en la convocatoria Facundo Issa. Me hubiera gustado verlo, sobre todo para un partido como este, un impact player clave en los Pumas.
Recordem que no hi és Owen Farrell a la selecció anglesa.
Està sancionat, espera aquest partit i el següent contra Japó, que són els dos més importants. Jo crec que Samoa serà més difícil que Japó, però se'l perd també. I falta Owen Farrell, falta Billy Bunipola, que és el jugador que seria que sortiria amb el 8 titular, i falta per lesió el mig de melee que hauria de jugar avui, que és Van Bortlit, que tampoc hi és. Però sí, sobretot falta Owen Farrell, que de fet juga per ell George Ford, que és una de les grans polèmiques, que per què no ha apostat pel jove, per Marcus Smith, que el té a la banqueta, perquè si previsiblement no surt gaire bé, doncs entrarà el nano jove a solucionar el tema. Però Owen Farrell, la gran absència.
I deixa'm fer un doble comentari provincià, Xavi. Hem sentit l'himne d'Argentina, ara comença el partit, però la música de l'himne argentí la va fer un mataroní, si no ho dic no em deixaran tornar, Blai Parera. I una altra cosa és que tenim a l'àrbit Matías Reinal, que és català, que és de Perpinyà. Per tant, quota local aquí en aquest partit de la primera ronda de grups del Mundial.
Blai Parera,
allà li diuen Blas Parera, perquè, bueno, aquestes coses que es traduen fa un segle i mig encara es traduïen els noms, no? Però Blai Parera, nascut a Mataró.
Bueno, doncs la lletra de l'himne argentí. Si mai hi ha un manuscrit, aquesta setmana que es va subhastar el manuscrit de Freddie Mercury de la cançó Barcelona, si mai se subhasta el manuscrit de Blai Parera de l'himne argentí, Cugat Comas allà estarà per licitar tot el que faci falta.
Tot el que sigui de Mataró, el Cugat puja fuerte.
Ja ha començat el partit, tenim a Argentina, ha tingut la posició aixecada lateral i comença a embarullar-se la cosa i començarà a aparèixer Gonzalo Bertranou, que és el mig de melee, i Nacho és qui ha d'anar marcant una mica el ritme d'aquest partit. Si el veiem és que les coses van bé per tu i per la teva gent.
Exacte, sí, per Bertranou,
per mi també.
Un jugador que le gusta meterle mucho ritmo al juego, así que seguramente veremos a unos delanteros bastante móviles en la parte de Argentina.
Al davant, i en Francesc ho repassava en l'anàlisi prèvi de Sis Nacions, doncs tenim una Anglaterra que és rupestre, que és una Anglaterra amb VHS, una Anglaterra antiga.
Podria ser tranquil·lament l'Anglaterra del 2019 segur, però ens en podríem anar fins i tot al Mundial del 2015. És a dir, tenim uns jugadors envellits. No vull ser que sense cap mena d'espècie cap als jugadors grans, però en excés, en algunes posicions clau, hi ha alguns jugadors que potser ja no estan per estar en un Mundial.
Per la gent que, com jo, estigui mirant gairebé el seu primer partit d'un Mundial de rugby, això que ensenyen la realització que diu fase 5, fase 6, exactament què és?
Sí, cada vegada que hi ha un placatge i cauen els jugadors al terra i un i altres jugadors s'empenyen, això es diu RAC. Val, doncs es considera que després d'un placatge, mira, ara placant un jugador, això és un rack. Ara veieu que els argentins han passat, això és una fase. Després de cada placatge, si hi ha un rack, es considera que és fase. D'acord. Sí, és la conservació de la pilota.
Si són les batzegades dels atacs, hauríem, si haguéssim de ficar un nom, un nom catalanà...
Oh, interessant, doncs interessant, perquè veia fase.
Aquí intenta buscar-la i corregeix bé, ràpidament. Abans en parlàvem, al mig de melé anglès, que ens ha aparegut entrada en defensa, ha fet servir el peu...
Xut maco,
I tira Argentina enrere. Nacho ja fa mala cara.
Casi 50-22, sí. Però votó fuera de la línea 22, por lo tanto la Touche acabará siendo para Argentina. Buena improvisación de Carreras, de Santiago Carreras, con esa patada, pero bueno. Muy mejor el contragolpe de Stewart.
En aquest minut ahir ja guanyava Nova Zelanda contra França, en aquest moment del partit.
Sí, però per si algú connecta, que estigui tranquil, perquè es va acabar imposant els locals. Sí, la primera derrota de Nova Zelanda a la història en fase de grups. Una estadística d'aquestes que és molt... és ple curiosa, i va, si havia de ser, doncs va ser ahir. Si algun dia ja em va bé.
Mira, ui, ja tenim el primer cap obert, o dos, segurament, un per banda.
En aquesta pilota alta...
Ui, en la caiguda.
Bueno, un déu busguard, sí.
Juan Cruz Mejía i Tom Curry.
I Tom Curry, que és un habitual, eh? Jo crec que pocs partits acaba que no estigui entre estabornit i ferit, eh? És d'aquests que...
Ja fa la cara. Si li vines la mirada, veus que a dins ha donat molts cops.
El jugador argentí sagnava abundantment, eh?
I aquesta Argentina que l'entrena Michael Cheika, que no cal ser un expert per veure que Michael Cheika ben bé de cap província argentina no és nascut.
No és de Rosario, no?
No, exacte. I que havia estat l'assistent de l'anterior seleccionador, no? I quan va saltar, doncs li van donar la confiança, havia seleccionat abans Austràlia i amb prou bons resultats.
Veurem què han de fer, però vaja, samarreta canviada segurament, i veurem l'embaratge, perquè continuava barrejant encara el jugador argentí.
Sí, en rugby no és indispensable, eh? Si hi ha sang a la samarreta no passa res.
Hi ha alguna cosa sancionable en aquesta acció?
Sí. El golpe de cabeza puede ser que sea placaje alto, es lo que está revisando ahora el árbitro central por orden del TMO.
Sí, però...
Para mí es un choque sin intención.
Sí. Per mi també.
Francesc, has de començar ja a fer el teu discurs de que no pot ser que rearbitri tot, en contra de les càmeres lentes, no? Del que genera. Vinga, comença. Comencis, més aviat acabaràs.
Sí, ja me l'has fet tu. En qualsevol cas ha sigut un accident. Tom Carrey estava esperant el jugador quan queia a terra, no ha fet ni l'acció, ni ha posat ni l'espatlla, ni l'ha inclinat com per anar a placar. Això està mirant. Jo crec que aquesta és una acció d'aquelles que es podrien mirar els àrbitres mentre segueix l'acció. Sí. Podria seguir el partit, i si es considera que s'ha de sancionar, doncs l'avisen.
L'argentí se n'anava cap a vestidors, a intentar-li arreglar el cap.
Com que és català, deixa'm dir que Matías Reinald tendeix a ser bastant cagadubtes. És a dir, és dels que no... No, li costa poc demanar-li al seu col·lega de la televisió, el TMO, que l'ajudi. Per tant, no descartaria que se'ns allargui aquest partit avui.
Veiem el seleccionador argentí des d'una zona alta o elevada del camp. Això és habitual en tots els entrenadors, sempre veuen el partit des de zona alta, de l'estadi.
Sí, pensa que en el rugby no és habitual, com en el futbol o en el bàsquet, que els entrenadors constantment estiguin donant indicacions als jugadors, sinó que els entrenadors prefereixen posar-se això en una zona situada amunt per veure millor el tema de la tàctica. I li treu targeta groga a Tom Curry.
Per tant, inferioritat per Anglaterra durant uns minuts.
S'endú el tanto, s'endú el trau i s'endú una targeta groga.
Sí.
Ha fet el combo el senyor Encarri, que per la cara no cal ser gaire expert per entendre que el Flacker no hi està massa d'acord, i no només això, sinó que és aquesta norma, de moment és una targeta groga, de moment, per dir-ho així, i ara són 10 minuts d'exclusió, i durant 8 d'aquests 10 minuts estan estudiant l'acció, i si ho demanés l'àrbit de televisió, el VAR, que aquí li diem TMO, doncs podria dir-li a l'àrbit, escolta, m'ho he mirat bé i en lloc de groga és vermella. Per tant, és com un punt afegit d'intríngoli.
Però no, vull dir que hi ha una sanció, és segur. És a dir, no pot ser que retirin la groga. Vull dir, la groga ja hi és, i pot ser que encara es converteixi en vermella.
El marcador es veu a sobre d'Anglaterra, targeta aquesta. Si fos només groga, seria groga. doncs està partida perquè s'estan mirant si l'acció és mereixedora de targeta vermella o no.
Imagina't que en un Barça-Madrid hi hagués groga i s'estiguessin mirant durant 10 minuts si fos vermella.
Té bastant sentit, en veritat, perquè així no entorpeixes el
sí,
joc.
Sí, sí, sí.
I a part, aquí sempre hi ha discussions, però crec que el rugby, a diferència del futbol, ja que feies l'exemple, el videoarbitratge és com més respectat, entre moltes altres coses, perquè normalment, no en aquest cas, però quan paren el temps, la gent des del propi camp veu les imatges sobre les que es basa la decisió que prendrà el videoarbitratge. I tenim a Emiliano Bofelli, que buscarà els tres primers punts.
Les imatges i els àudios, que és molt important també.
57 metres, això és lluny.
Molt lluny, és més enllà del mig, bueno,
sí, medio campo y 15.
Mig del camp, sí, just al mig del camp.
Ara té unes cuixes d'allò de...
Bufa, Nacho, bufa.
Està bufant.
Tiene potència per aquesta distància.
M'ha enviat una foto una mica argentina, està allò a patades argentins.
Doncs ha fet un estrany, ens semblava que anava fora, però tenim els tres primers punts, es posa per davant Argentina, i ara també, a diferència del futbol, no s'hi val dir al córner, a defensar l'avantatge, queda molt de partit, i s'ha de tenir la pilota i jugar-la.
Fer un carrasco durant 78 minuts.
Ara el rugby té una altra manera d'enviar-la al córner, eh?
També, també hi ha maneres de que jugui poc a rugby, semblava... Hi ha un gol de Roberto, sempre el futbol, però són coses que passen. Hi ha un gol de Roberto Carlos de falta amb el Brasil, que semblava que se n'anava al córner i de cop va anar cap a dins, doncs aquest xut semblava que se n'anava a la quinta forca i al final, nyaca, cap a dins, tres primers punts.
És un gran xutador i una arma ofensiva molt, molt important, Emiliano Bofelli, l'alè dels Pumas.
I atenció que ha intentat el contrarrac a Mario Itoje, que jo crec que és una de les persones de les que hem de parlar, el número 4 anglès, no és el capità amb càrrec, però podria ser dels jugadors amb més ascendència, i és un jugador que sempre que veieu un partit que jugui el veureu perquè protagonitza molt el joc, i a part perquè no hi ha manera que calli, o sigui, el podríeu fitxar aquí a RAC1 i us ompliria, però hores i hores i hores, perquè és espectacular la capacitat que té física de jugar i de parlar a l'hora.
Hi ha molta comunicació, no?, també, en un partit de rugby, vaja. En molts esports, però en el rugby especialment pel que estem veient, no?, també amb el somni que ens arriba.
És molt important perquè en el rugby els dos equips s'han de mantenir, l'equip que defensa s'ha de mantenir en paral·lel, ha de mantenir una línia recta en paral·lel, i això ho has d'anar comunicant, perquè si un s'avança més del que toca ja genera el forat per l'altre. Però sí, els bons equips de rugby estan els 15 jugadors comunicant tota l'estona què estan fent, què està passant, què hi ha davant, ajudes al portador de la pilota. És un esport per gent que parla.
La greujant de Mario Itoje és que molts cops es dirigeix ell a l'àrbit quan en teoria només hauria de fer el capità. I a tot això hem vist un segon cop de càstig favorable a l'Argentina, i Emiliano Bofelli intentarà posar el quart, el cinquè i el sisè punt. És a dir, si la torna a notar, torna a estar lluny. En Nacho ens tornarà a dir que està plenament capacitat perquè ho està. I si encerta entre els tres pals, doncs, escolta'm, ens anirem ja en un 6-0 d'una Anglaterra que de moment... És com si no hagués comparegut, eh?
Bueno, s'està jugant poc en aquest partit, no? Molt, molt més rugby tenis que una altra cosa, però en aquest intercanvi de cops, doncs l'arma que tens tu, que és Emiliano Bofelli, que des de 60 metres et pot xutar pals, doncs l'estan aprofitant molt bé. I veiem, el temps també com corre, penalty shot clock, hi ha 60 segons, des de que... Sí. 60 segons des de que la pilota... Des de que arriba el xutador.
I normalment la concentració és tanta que s'acostuma a xutar entre el segon 50 i 55, mai abans. És allò... Acostumen a quadrar bastant bé el tempo.
Allà hi va. Anava a dir que no, però m'espero.
No.
Ara sí que no.
També dic que la càmera no està molt ben situada. No està molt ben situada.
Té un segon efecte estrany. Sí,
fan servir aquestes càmeres que van penjades pel sostre i no la deuen tenir ben calibrada.
De fet, el partit avui és a Marsella, que és una d'aquestes capitals en la qual no hi ha massa tradició de rugby. És a dir, no és un topònim clàssic del rugby francès. Això sí, l'estadi és espectacular.
El velodrom de Marsella que guanya aquest partit. Gol a la primera federació, Gerard.
Sí, li empaten el Sabadell al partit al Torarín. Gol de la Ponferradina, ha marcat Juri. Encara juga la Ponferradina. Lluny. Sí, encara juga el brasiler. No sé quants anys té. Mira, a veure, vaig a veure... No, ara no funcionarà, però deu tenir 38-39 anys perfectament, Juri, que ha estat el golejador de la Ponferradina. 5 minuts pel final, el Torarín, Ponferradina 1... Sabadell 1, 41 anys, 37 o 38, deia jo. 41 anys, Yuri.
Mira, continua marcant gols. I a segona han arrencat els dos partits de les 9 de la nit.
Sí, de moment sense gols. L'Eliodoro Rodríguez López, Tenerife 0, Albacete 0 i a Butarque Leganés 0, Osca 0.
El Mundial de Rugby 0 a 3, guanyant Argentina contra Anglaterra, 8 minuts de la primera part.
I hem vist Anglaterra trepitjant el terreny de joc argentí gairebé per primera vegada. Gairebé enclaustrat els argentins en una primera acció dins de la línia 22 i ara intenta el contracop, tot i que l'àrbit em sembla, exacte, que no l'han sentit, no l'han sentit. I ara cop de càstig favorable a Anglaterra, spoiler, jo crec que aniran a pals.
Sí, home, i faran bé, i faran bé.
Mostrarà la realització Review in Progress, és a dir, que continuen encara revisant aquesta groga o vermella, que d'aument és groga. 4 minuts li quedaven encara de revisió.
Clar, el que fan és, quan no revisen tant l'acció en si que ja l'han vista, sinó que miren els criteris que hi ha per si ha de ser groga o vermella, que són molts, factors mitigants, factors agravants, etc, etc, i decideixen, val, compleix 3 d'aquí i 4 d'aquí, és groga o és vermella. Altre cop, tia,
Jo us he avisat, que era Pere Punyetes.
Cagadubtes
i Pere Punyetes. Matías Reinal torna a parar el partit i avaluarà aquesta acció per veure si hi ha alguna greujant, no? Si hi ha alguna cosa que s'hagi escapat.
Vaig avisant a Miquel Agut, que és qui condueix i ha dit avui el Tu diràs a partir de les 11 de la nit, que potser ens haurà d'acabar de deixar el partit, d'acabar-lo de narrar, perquè anem camí que a les 11 potser encara hi som.
El de la sala, no sé si li diuen bar o
TMO. TMO.
A la sala TMO ja feia cara de dir el mort ja no me'l fotis a mi un altre cop, perquè ara aquí hauré de tornar a decidir, vull dir que estava ja una mica mosca, em sembla,
Mare de Déu.
Doncs li treu groga a Santi Carreras, l'obertura dels argentins, per acabar impactant després de que xutés l'obertura dels anglesos.
Mataroní, Santi Carreras.
Sí, total. No? El periodista, sí.
El periodista? Tot va cap al mateix lloc, Cugat.
Home,
I ara mismo Argentina está en un gran problema estratégico, porque tiene a los dos jugadores que pueden cumplir la función de apertura fuera, que son Malía y Carreras.
Malía, porque le están atendiendo al trabal cap.
Ahí está por volver Juan Cruz Malía. Pero ahora mismo Argentina está sin jugadores que puedan cumplir el rol de 10.
Això perquè hem d'entendre que el rugby, els jugadors són molt específics d'una línia, d'una posició determinada, i per tant, no, comptant els 15 que juguen més els relleus, molts cops et pot quedar una posició orfa, i llavors a veure què és el guapo que es posa a fer d'ala quan resulta que és a tercera línia.
D'un xut per empatar, a priori assequible, no, assequible, Francesc?
Sí, assequible per George Ford, que una mica com comentàvem l'altre dia amb el deu de Sud-àfrica, Manny Livock, si Anglaterra li va aquest Mundial serà l'heroi, i si no serà les dels cops, segur.
Doncs de moment endins que va i empata el partit George Ford, veterano, no sé quants anys fa que el veiem amb la samarreta aquesta de la selecció anglesa, perquè ens entenguem una mica, Ben Youngs i George Ford, fent una comparació amb el futbol, perquè és com el paràmetre, seria una mica com Modric i Kroos, i així ja de pas comparo Anglaterra i el Madrid, que és una mica el meu discurs, d'acord?
El problema de George Ford és que té la cara i el pentinat d'una persona més gran del que és, perquè té 30 anys, tampoc és tan gran, sembla que en tingui 36.
De fet, fa cara de ser d'aquells senyors que van fer com el repte amb Willy Fogg, de que no s'atrevia a fer la volta, saps aquella gent? A la sèrie, doncs...
Parece un oficinista de la City de Londres.
Ah, exacte.
Vermella.
Mare de Déu. Doncs acabem de sentir el català Matías Reinal, com li explicava el capità Cornilovs, que Tom Curry, que qui ho estigui mirant, sí, és el capillat, és el que vam envenat, doncs per l'acció quan acabava de començar el partit.
Però aquí què consideren, aquí, Francesc, per ensenyar-li targeta vermella? Per tant, que es queda inferioritat tot el partit, la selecció anglesa.
Sí, sí. El tema és que des de fa uns anys s'està vigilant molt tota la qüestió dels impactes al cap. I llavors el que han fet és portar a l'extrem que qualsevol impacte al cap, per poc que es pugui, es pita vermella. Però en aquest cas, el control de Curry sobre un jugador des de l'aire que cau és zero. Ell no posa no toca amb l'espatlla contra el cap, sinó és cap contra cap. Em sembla que això ho havíem comentat algun partit també, que cap contra cap havien expulsat a un jugador. Jo, per mi, si un jugador no va amb el cap a picar el cap d'un altre, no hi ha cap mena de voluntarietat de fer això. Em sembla una vermella bastant ridícula.
Creo que es más roja la de Carreras que la de...
Està en revisió la de Carreras, sí, perquè que vés a saber si hi ha llei de compensació també en el rugby, que no ens quedem 14 contra 14.
Es muy probable, sobre todo por el gesto, porque él como que encoge el cuerpo, pero golpea con la cadera a la altura de, por encima del pecho.
I a part, si tornéssim a veure la imatge de Tom Curry, és que segurament ell no pot fer res per evitar-ho. Aquí hi ha la cosa, no? Carrera s'hi posa bé, no? Perquè toqui de maluc i es protegeixi ell i més aviat que impactar, però Curry no ha pogut... esquivar, no ha pogut evitar el contacte.
Quedar-se amb 14 és una gran putada, sí, sí. És a dir, es nota moltíssim jugar amb 14 gairebé tot el partit, com farà Anglaterra, sí, eh?
Es nota molt bé, 70 minuts amb un jugador menys. Pensa que has de cobrir els 5 metres en defensa que et cobreix aquell jugador, l'han de suplir durant 70 minuts la resta de companys. A la melé tens un jugador menys que empenya, llavors has de decidir en quines melés treus algú de la línia i qui no. Realment és un factor determinant per si es guanya o es perd un partit. I deixa'm allò per afegir una mica més en la misèria del pobre Tom Curry. Havia estat lesionat Tom Curry des de feia un mes i tornava avui com, ostres, que bé, que tenim a Tom Curry altre cop de tercera línia, i mira, al minut 6 i l'expulsen.
I Argentina, que això ho sap, òbviament amb un jugador menys d'Anglaterra hi ha d'haver-hi forat i comencen a accentuar el ritme del joc, però el capità, em sembla que és Cornilops, el que ha pescat i recupera Anglaterra. 70 minuts amb inferioritat són moltíssims. Si fossin una mica menys, també podríem dir que a vegades hi ha equips que, no, que treuen el... que és com que es piquen, no? Que treuen un punt estimulant a ser un menys. Recordo, per exemple, la final del top 14 en el que es va jugar al Camp Nou, de la Lliga Francesa. Sembla que era l'any 2017, que la va remuntar el Racing 92 de París, estan amb un menys. És a dir, que alguna vegada alguna epopeia d'aquesta s'ha viscut.
Això passa amb les targetes grogues, quan un equip es queda 10 minuts amb un jugador menys, l'eficiència en el placatge puja. És a dir, puja el percentatge d'encert en el placatge de l'equip, perquè siguin conscients que durant 10 minuts estan amb un jugador menys, tots fan un esforç extra en la defensa. El problema és que no pots fer un esforç extra durant 70 minuts.
A la Lliga Espanyola hi ha revisió?
No.
No. En cap... No, vull dir, en mai. Final, sí, sí. En alguna final, sí.
A finals de la Copa del Rei. En algunes sí, en algunes no. És que depèn sobretot de l'estadi, de com està equipat, de la col·locació de les càmeres, de si l'àrbit pot, si no pot. En alguna n'hem vist, sí. Sí, sí, sí. El que hi ha ara molt, com vam veure amb el cas aquell del partit del Barça-Cisneros, és molta revisió a posteriori del que passa en els partits, amb els vídeos.
Mira, segona divisió, marca un català amb el Tenerife, gol d'Enric Gallego de penal, 18 de la primera, Tenerife 1, Albacete 0. El Tenerife que sumaria 12 punts amb aquesta victòria. Ha començat bé l'equip tinerfeny.
I a Marsella, que seguim veient Anglaterra, que ara la xuta ben en l'aire, intenta baixar-la. Els dos equips ara amb força respecte, dipositats un a cada banda, a la seva banda del terreny de joc, i a veure qui la pot baixar. Segurament ha estat avant i serà pilota pels anglesos, amb aquests argentins pendents encara d'aquesta possible vermella, que reequilibraria les forces 14 contra 14.
Sí, jo, per mi, fins ara, no sé si el Nacho ja està d'acord o no, però crec que Argentina s'està equivocant en el plantejament del partit. Està intentant ser millor que Anglaterra en el que fa Anglaterra. Que, a veure, que no és molt difícil ser millor que Anglaterra, però estàs entrant en el joc aquest agri, avorrit, sí, de que no passi res, de xutar-la constantment, de veure si un rebot també a mi... quan no fa falta fer això. És a dir, per guanyar a Anglaterra li has de jugar a rugby.
També convengamos que és un poc el estil que ha tenido Cheika durante casi toda su carrera.
Home, amb Austràlia no, però sí, 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 és l'estil una miqueta, però has de saber adaptar-te també a què tens davant.
Sí. L'Austràlia de la subcampiona del mundo del 2015, que he tenido la suerte de verla en vivo, en directo, mucho tiempo, jugaba muy estructurado, muy ordenado, sí, con un plan de juego muy determinado, y basaba casi todo su potencial en el 6, el 7 y el 8.
Com aquí.
Sí, exacto.
Que és veritat, és que a Argentina estem més acostumats a veure-la jugar contra All Blacks i contra Sud-àfrica, i és ben bé aquí com si ens encamissin el codi del joc, eh? Aquí veiem els anglesos experts amb tota una altra cosa, i de moment els argentins que van entrant al partit, ara recuperant la pilota en aquesta melee. Jo per anar afegint cosetes a la meva estima als anglesos, deixeu-me dir que no m'agrada que en un mundial també portin el nom a la samarreta.
A mi tampoc m'agrada. A mi tampoc m'agrada, no.
No?
I per contra, i intento recuperar la imparcialitat de Boquilla, és preciosa la samarreta d'Argentina amb el coll i amb les franges albicelestes horitzontals.
Mira, ara, no m'havia fixat que uns sí que el portaven i que els altres d'Argentins no porten nom.
Tenint en cuenta que a diferència, por ejemplo, del fútbol, no es la misma, un mismo dorsal durante toda la copa.
Clar, perquè això va del 1 al 15 sempre, no? Els 15 titulars porten de l'1 al 15.
Jo aquí difereixo, crec que és bastant positiu que en el dorsal posi el nom, ajuda molt a la comprensió, ajuda molt als que treballen els narradors i ajuda molt al públic que arriba nou per començar a conèixer els jugadors.
Clar.
Tu al final t'aficiones a un esport també si sents alguna connexió, no?, amb el jugador i saps com es diu i saps què fa. I crec que portin el nom darrere ajuda molt.
I sembla que Carreras no rebrà la vermella, eh?
Mm-hmm. No. Es queda amb groga, per tant, la de Carreras. Que jo, en veritat, veient una repetició i l'altra, sense tenir-ne ni fava, per mi és més vermella la de Carreras que no la de l'anglès.
Para mí también. Para mí Carreras va sobre el jugador inglés y en el otro caso el jugador inglés recibe el jugador argentino y golpean las cabezas.
Jo per mi cap de les dues és vermella, honestament. És un esport... És a dir, és difícil, però s'ha de trobar l'equilibri entre protegir la salut del jugador i sobretot dels cops al cap i no caure en oblidar que és un esport de contacte. És un esport de contacte, hi ha placatges, hi ha cops i hi ha moltes coses. Llavors, l'equilibri és complicat, però s'està tirant més cap a... Hi ha algunes decisions, algunes targetes, sobretot, que rossen el ridícul una miqueta.
S'acaba el partit del Sabadell a la primera federació de futbol. Ponferradina 1, Sabadell 1. Li ha escapat la victòria, de fet, als últims 5 minuts a l'equip sabadellenc, que amb aquest empat suma 4 punts en les primeres 3 jornades. 4 punts de 9. Està bé, podria estar millor també, però de moment...
4 de 6, no?
De 6 o de 9?
Ah, no, de 9, potser sí. Sí, perdó.
Van perdre contra el Real Unión a la primera jornada i van guanyar contra el filial de l'Osasuna. A la segona, sí, 4 de 9. Empata, per cert, l'Albacete a segona. Ara Tenerife 1, Albacete 1, tot i que protesten també els jugadors del Tenerife alguna revisió. I parlant de primera federació, ara 2:15 juga l'altre equip català. Ho farà al camp del Celta B, al Cornellà, a partir de 2:15.
Avançant metres a Anglaterra, en aquest Anglaterra 3, Argentina 3.
Oi, tan perillosa, la selecció anglesa, que dèiem que vol adormir allò, vol adormir les cabres, però si veu que té camp per córrer, doncs prou ràpid que se n'hi va, i a veure si intenta fer arribar la pilota als seus 3/4. De moment corregeix bé Argentina, tirant una mica enrere l'atac anglès, que segueix corrent fase a fase, passa a passa, i atenció perquè pot trobar la superioritat. Patada a seguir, intentàvem buscar la posició de Johnny May, em sembla que era, però no l'han acabat trobant.
Lorenz Dalaglio acaba de tirar-se al Tames.
A veure, tradueix això, Nacho.
Yo creo que Lorenz Dalaglio, el número 8 campeón del mundo con Inglaterra en el 2003, tras ver el chute a seguir del número 8 actual, se está ahogando ahora mismo en el río.
No té cap sentit. Normalment xuten els de la línia 3/4, del 9 al 15. Que un davanter xuti ja és poc habitual, però que a més ho faci quan l'atac està avançant i està anant bé, és això, per tirar-se al Tànesis.
I ara és Argentina, qui encara des de la línia 22, veiem el que ha presentat la pilota, és Marcos Kremer, i convido que la gent que estigui pendent del partit es fixi molt en Marcos Kremer, perquè és un jugador que pot... de tant és divertit l'agressivitat i l'explosivitat que fan les jugades. Un jugador que, sobretot a la Lliga Francesa, l'expulsen un cop de cada 4.
Si voleu entretenir-vos, podeu contar orelles senceres que veieu en els jugadors entre un i l'altre. Jo crec que poquetes en trobareu.
Sí, mira, amb tot el show que han muntat amb l'orella de Gabi
per
setmana, doncs aquí no està ple d'això.
Que parlin amb aquests.
Que cada cop n'hi ha menys el rugby, s'ha de dir, eh? Abans era un motiu de... Era com un galó, era com una medalla, a veure qui té l'orella més repentada, a veure qui sent menys, i ara, per sort, això va evolucionant i pots jugar a rugby, ser molt bravo i tot el que vulguis, però et poses un casquet i l'orella està bé.
Esbroncada per Santi Carreras, no?
Sí, que recupera els 15 jugadors d'Argentina i, òbviament, els anglesos, que ho han vist tot, insistim en que ho han vist tot, i que si nosaltres no ho acabem de veure clar, i més aviat tendim cap a l'altra banda, imagina't els ells, després de tot un dia de cerveses al port de Marsella, doncs, òbviament, la bronca pel català Matías Reinal, que de moment és bastant el protagonista indesitjat d'aquest partit. Vinga, Argentina, que hi vol posar un punt de serenor, Carreras que torna a agafar el meló després dels 10 minuts de 5-20. I veiem com els davanters anglesos intenten de seguida embrutar, espessir l'acció dels argentins perquè no surtin d'aquí.
Que el partit tingui una puntuació baixa és sinònim de mal partit? Ho dic perquè a vegades sempre ho associem a un mal partit o veure mal rugby, no? Però no deu ser així, no? Tampoc.
Mira, parlant un codi futbolístic que ens entenguem, els catalans, els que som del Barça... Mira,
quan ara que ataca Anglaterra.
Sí, ataca jo marxant.
Els anglesos, que ho segueixen intentant a la mínima que poden. I si no, planten la pilota, intenten buscar la fase. Ara, doncs, boníssima l'acció defensiva dels argentins, dient-los que per aquí no passen. I altre cop, per l'eix més central i buscant aquesta tàctica del picapedrer. Això, per la gent més neòfita del rugby, pot ser una mica desesperant, com avancen poquet a poquet, però sí, ho intenten. Impacten, es giren, han d'alliberar la pilota i que ho intenti el següent. I a tot això, sentim per primer cop el Sweet Chariot, que és el gran càntic dels anglesos, coincidint amb quan perden la pilota. Per tant, també ho firmem que passi així sempre. Argentina que ha xutat la pilota, a veure el botó on acaba sortint abans, per tant molt bo el xut dels argentins que ofeguen posicionalment els anglesos gairebé dins de la zona de marca.
Després tornem al que comentàvem del bon rugby, però deixem comentar perquè hem d'explicar aquesta norma. Si tu xutes des del teu camp i abans de sortir als últims 20 metres del camp rival bota, la tuix, la sacada lateral és per tu, que és el que ha passat en aquest cas. Ha xutat, no sé si era Chocobares, sí. I ha sortit la pilota a 2 metres de la marca anglesa votant abans, per tant és, ara veurem, i és tuix per l'Argentina.
Tuix molt a prop de la zona de marca,
eh? Sí. Tuix calenteta, és allò... L'assado comença a estar al punt.
Voy a responder la pregunta d'ell estadísticamente. Hasta ahora, en el partido, cada equipo tiene más de 300 metros avanzados con el juego al pie y menos de 50 con el juego a la mano. Eso en el rugby denota que no están jugando con el balón a la mano, que es el juego alegre que le gusta a todo el mundo, sino que está siendo un partido muy táctico y posicional.
Es Bordalás que Guardiola ara mateix al partit d'Argentina-Anglaterra.
Sí, jo crec que si ens acostem als cimins futbolístics és més fàcil. Aquí entenem el bon futbol com el futbol de toc, el futbol de velocitat, no? El que genera moltes ocasions, controlant la pilota. El bon rugby, hi ha matisos, però universal... Jo crec que podem posar tots la gent de rugby d'acord que el bon rugby és aquell on veus la pilota moure's molt i avançar molts metres, és a dir, el bon gust per tenir possessió de la pilota, no per xutar-la constantment, que és el que estem veient aquí. Llavors, normalment el que passa que si tu apostes per un rugby de molta possessió i molt atac, tens marcadors més alts.
Va.
Però pots veure bons partits de rugby amb marcadors baixos.
També et diré que hi ha hagut marcadors alts avui i els partits han estat un munyol perquè hi ha una diferència molt gran de nivell, no? I aquí, en canvi, un 3-3, però perquè estem veient dues seleccions molt més igualades.
Amb això també s'ha de dir una diferència amb el futbol, que és que hi ha marcadors alts en partits desigualats del Mundial perquè en rugby és sagrat competir sempre a totes. És a dir, en el futbol segurament en una Eurocopa es posa guanyant una selecció sobre l'altra per 3-0 i a la segona part gairebé que surten a estirar les cames. En el rugby això no es considera i se segueix apretant i per això s'arriba tant. Atenció Argentina, que s'ha plantat a 5 metres de la zona de marca i ara ho intenta just pel dret
saltant, seguir la tanca,
allibera bé la pilota i atenció a Nacho ja es posa nerviós perquè els argentins que els hi comença a agradar la cosa, llàstima que han topat amb Maro i Toji, de moment ho frenen. Tot això, no està alçant la pilota al mig de que és Bertranou i estan a punt d'arribar, atenció.
El cagadubtes demana alguna cosa.
Sí.
No, ara ho ha vist clar, ara ho ha vist clar.
Us he advertit de Matí Reinal.
Ara ho ha vist clar, no? Jo crec que ha vist clar que...
Diu que potser li ha caigut la pilota abans d'entrar...
Doncs han estat a punt de fer un assaig als argentins.
A veure què demana. Demana.
Ahora va a mirar si fue ensayo o no.
Take out number one. England take out.
Doncs vinga, el senyor del TMO, que té protagonisme avui.
Fa cara d'entusiasta, eh?
Ah, clar, està resignat ja. Mira com mira a la càmera.
S'ha de dir, com que encara ens estem traient de sobre això dels valors i tota la mandanga aquesta, s'ha de dir que hi ha àrbitres de rugby que tenen un afany de protagonisme que fa falador, eh? Que fan que a vegades els partits siguin... Mira, massaig de Tomàs Gallo.
Això és marca, clar, sí, sí. O no? Sí?
Sí, no l'ha caigut. Tio, no.
Des d'aquest angle... Si no és una doble acció, no?
Sí, jo crec que ha deslizado por el suelo.
Sí.
Jo, és que clar, això és la ràdio i la gent no veu els escarafalls que fas, Francesc. No estic dient que sigui una doble acció, estic dient que el senyor Reinal, que és de Perpinyà i tinc una certa connexió, està fixant-se que no sigui una doble acció, i de fet jo crec que és el que està el capitat.
Que no tingui un avantpassat de Mataró, també, Reinal.
Doncs sí, no serà marca, pilota una altra vegada per Argentina.
I Argentina, que ha tret el cop a càstig a seguir, és a dir, que vol ritme, que torna a ser a menys de 5 metres de la zona de marca, la cosa es posa calenteta, i a davant doncs, tenen una autèntica muralla anglesa en la qual caça la pilota altre cop el capità Kornilov, segona acció notabilíssima en defensa del capità dels anglesos, que desactiva l'acció en atac més sostinguda que hem vist en tot el partit.
Celebrant-ho l'afició anglesa, que és majoritari, almenys sonorament pel que sentim, sembla majoritari al velòdrom de Marsella.
Home, que queda, segurament queda més
una mica més a prop
d'Anglaterra que de l'Argentina, al Marsella.
Ens ha salvat aquí Anglaterra, d'una marca que era propera per l'Argentina.
Sí, quan tenien 3 punts fàcils, a pals. Sí, entenc que ho veus tan a prop que hi vas, però potser el moment d'arriscar i de proposar més no és tant aquí, sinó és en el joc en general, i quan tens un cop de càstig bo per fer 3 punts, fes-los.
Perquè aquí qui ho decideix? És a dir, hi ha molta iniciativa del jugador o hi ha molt el capità?
El capità decideix, acostuma a decidir si es va 3 punts o no. Si el capità no és el número 10, el capità parla amb el xutador i diu, com ho veus, 3 punts o no? Però si el xut és fàcil, decideix el capità.
I molts cops veiem els assistents a la banda fent el símbol de 3, demanant que s'aixuti, perquè sempre tens com l'ímpetu de més ganes d'intentar buscar l'assaig que no pas els 3 punts. I normalment, per pura lògica, els assistents, el cos tècnic, és més conservador que no pas els jugadors amb les possessions a tot drap. Els anglesos, escolta, esperitats per aquest èxit defensiu, que ja són en terreny de joc dels argentins, i ho segueixen intentant. Mitchell, que demana que li protegeixin bé la pilota, diu, escolta'm, que jo Northampton és una cosa, però això del Mundial és una altra, per tant, fa servir el peu, xuta la caixa, on demanarà el marc, és a dir, que no la jugada Emiliano Boffelli.
És allò que deies abans de què és un bon partit de rugby i què no, quan un equip que està ja dins del camp rival, està atacant, està mirant-se atacant, decideix xutar la pilota, és un mal equip. És un equip que decideix jugar un rugby avorrit. Això és la crítica aquesta de per què Anglaterra cau tan malament.
Rugby Garrepa.
Garrepa, Catenaccio, o sigui, falta Materazzi per aquí només jugant a menys.
Que tothom hi peca, d'alguna banda o de l'altra. No m'agradaria insistir en el partit d'ahir, el partit inaugural, però la primera part és molt més Garrepa que no pas la segona per part dels dos equips, especialment de França per part dels dos equips. És a dir, si algú ha de recuperar el partit inaugural, que es miri la segona part directament.
Té l'excusa de la vermella, no? Anglaterra també avui, per justificar alguna acció.
Sí, però el tipus d'equip que ha decidit treure, els jugadors que ha decidit treure era per venir a fer això. A mi el que no m'està agradant, i ho repeteixo, és el plantejament d'Argentina. Està jugant el joc anglès, i si fan això acabaran perdent.
I Argentina, que intentava un contraatac pel flanc esquerre, i ha intentat una patada a seguir que ha anat directament a fora.
No alcancé a comprender en la acción anterior del golpe de castigo de Argentina por qué no pidió Melé con un delantero más. Todavía es algo que justamente una Melé a 5 metros que puede acabar una infracción o un ensayo. No, teniendo 8 contra 7, ¿por qué no pidió Melé? Decidió jugar a la mano.
Totalment.
És interessant de veure com de complicat ha de ser amb el peu dirigir la pilota on vols en el món del rugby. Ahir, per exemple, que Nova Zelanda arrenca amb un assaig, amb una passada amb el peu acollonant, a mi em va semblar, de dreta a esquerra, obrint a la banda, i dic això, dic, ha de ser molt més complicat del que sembla que ho ha fet aquest tio.
És molt difícil, són moltes hores de pràctica.
I a més, si hi afegim el factor del vot, com ja parles de la primera acció, i a mi em va agradar més l'última, amb l'assaig de Jaminet, el jugador de l'USAP, de Perpinyà, igual que Matí Reinal, jo vaig connectant coses, Doncs,
de Mataró, no? Va venir un dia a la Santa, segurament.
Si ve a la Santa, és tot pagat.
Ojo, el drop.
Atenció al drop.
Atenció al drop,
Sí. Espectacular, aixeca l'home, Matí Reinal, i aquesta Anglaterra, que a rato sembla moribunda, que mitjançant aquest senyor que sembla que tingui 50 anys, que és fort, ha aconseguit un drop, un xut de sobrebot que situa amb 3 punts més i per davant en el partit.
Maca.
Preciós, i de molt lluny, Sí.
Sí, perquè a part el drop és una cosa que sovint cotitza a la baixa, s'estila poquet, i és una cosa que crec que fins i tot en els davanters, a la gent que no... no? Que no els compra gaire, que no, òbviament no els pot practicar, doncs els agrada, sobretot si entren, eh? Quan un drop no entra, sí, és un dels pecats del rugby.
És d'aquelles accions que quan ho fas, els 14 companys fan no! I si entres, ah, molt bé, que bona. Però tens a 14 i a l'entrenador, sobretot, recordant-se'n de moltes coses teves.
I el drop sempre el fa, és a dir, dels 15 que hi ha, només un és capacitat per fer drop?
No, puede hacerlo quien quiera.
Però bueno, hi ha algú que sí que diu, no, on vas, no?
Normalment el fa l'obertura, el número 10, normalment. I normalment es prepara, eh? És a dir, es posa una mica més profund, més lluny de la defensa, perquè no li arribi justament a bloquejar-lo.
Hi ha drops mítics com el de Wilkinson al final del Mundial 2003, que segueix sent l'únic Mundial, avui estem veient a Anglaterra, segueix sent l'únic Mundial que ha guanyat una selecció de l'hemisferi nord. I d'això ja fa 20 anys. Per tant, un altre element a posar sobre la taula sempre que s'enfronta hemisferi nord amb hemisferi sud, pel que fa a les seleccions grosses, que la història el que diu és que quan es troben s'acostumen a imposar les del sud. També és veritat que en aquest cicle mundialístic, en els diferents finestres de test matches, tant de primavera com de tardor, s'ha anat com invertint una mica, i han sovintejat les victòries dels europeus.
Eso alcanzó el punto máximo en el Mundial 2015, cuando los cuatro semifinalistas fueron del hemisferio sur por única vez en la historia. Pero luego siempre, o Francia o Inglaterra, Escocia, en algún momento Gales también se han llegado a meter en semifinales.
En vol a segona, Ballera, del Tenerife, una altra vegada.
Sí, de fet, li han anul·lat el gol per una falta al porter, a l'Albacete, en tant l'1-1, però al final l'àrbitre ha decretat que no era gol i ara ha marcat el segon al Tenerife. El segon l'ha fet López, Tenerife 2, Albacete 0, no hi ha gols en l'altre partit de segona que tenim en marxa, Leganés 0, Oscar 0.
A 58 metres intentarà Anglaterra per eixamplar una mica més la diferència.
Intentarà el cop de càstig Elliot Daly, és molt lluny realment, però és un jugador potentíssim que, a no ser que ens torni a enganyar la càmera, realment, no només això, sinó que ha fet curt, i això ha enverinat una mica el vot. Jo crec que els anglesos ens han sentit que els veiem garrepes i han dit ara voreu, i sempre que puguem intentarem sumar 3 punts. El realitzador, que no és tonto, enfoca Marcus Smith, que és com l'esperança blanca, tot i que no ho és gaire, de blanc de pell, l'esperança blanca de l'obertura dels anglesos, que de moment espera el seu torn a la banqueta.
Serà una touche introduirà la selecció anglesa, que guanya 6-3 arribant a la mitja hora de joc, a 10 minuts per tant del descans. El temps només s'atura quan entra el TMO en el rugby.
El temps s'atura quan l'àrbitre ho diu, fa una senyal. D'acord. Que es toca amb dos dits al canell per sobre, i llavors és quan el temps s'atura. Si no, el temps és va corrent.
Sí, el temps és, jo diria que gestiona, seguim fent comparacions, es gestiona amb seny. És a dir, si una acció està parada perquè entren les assistències sanitàries i el joc està parat, es para el temps. Si s'ha de rearbitrar alguna cosa per vídeo, es para el temps. Però si no, va corrent.
I torna, tornarà a provar el drop.
Torna a buscar el drop, gairebé des del mig del camp.
Ep, que hi va,
la potència que és boníssim. Okay. I atenció, segon drop, Anglaterra 3 puntets més. Doncs George Ford, que ho deia en Francesc abans, que si a Anglaterra li va bé, doncs tornarà a ser un heroi. I mira, el Modric d'Anglaterra que segueix tinguent pilotes d'or per posar dins dels pals, i aquesta Argentina, que en Nacho era el primer que la veia per sobre, doncs que ja la tenim per sota. Ja,
tenaços, que en un partit del Mundial del 2023 hi hagi un equip que jugui a buscar el drop.
Alguna vez el Transky hizo 5 y luego fue campeón del mundo.
Sí, sí.
És veritat.
Però, vaja, això és legal,
sí,
no,
sí,
Francesc?
Sí, sí,
tu eres el que havia de defensar Anglaterra, t'aviso.
Glory to King Charles, glory. I didn't remember. Sí, bueno, és que em surt sol. És que a mi m'és igual el país, perquè com que el meu no juga, m'és igual, però jo vull veure un bon plantejament.
El teu ja ha jugat i ha guanyat avui.
Per doble partida, sí, totalment. De fet, avui, en el partit masculí entre Catalunya i Ucraïna, Alberto Millán ha intentat 2 drops des del mig del camp, també.
I no li has dit res, no?
He dit intentat,
I Argentina, que ha perdut la pilota amb un avant, l'ha recuperat a Anglaterra, que juga a seguir. Atenció, pot trobar la superioritat per la banda dreta, la passada que és bona, i se'ls ha acabat el camp. Però arribava la pilota a Johnny May, que és un d'aquests jugadors de rugby que anomenarem i veurem poc, però que si l'agafa i té camp per córrer, serà assaig. L'únic aquí se li ha acabat, per sort, per en Nacho.
Estan tan poc acostumats a jugar a rugby que no ens ha pogut fer ni una cosa que fan els nens al col·le, que és 3 passades i que l'Ale no córrer cap a fora, perquè si no t'empenyen i passa això que ha passat, no? Que un defensa al mes és la línia de banda. I la carrera de l'ala, ja la riu.
O defenses tu Anglaterra, Puig, o...
Ah, és veritat, Igual te digo que Argentina també és bastante indefendible, perquè el partit és bastante malo. Sí, de los, sí. O sea, los 30 jugadores creo que están jugando un rugby bastante, bastante pobre y aburrido.
Sí, però la sensació, com deia el Francesc, que Argentina ha aconseguit a Anglaterra que s'empelti del seu joc, que jugui com vol la selecció anglesa.
És especial. Sí, és el símil futbolístic del catenaccio italià, que...
O del viejo futbol inglés, de balón largo y rebote.
Sí, exacte, que domina el plantejament més avorrit o més conservador.
Sí, la cosa avorrit, una mica rupestre, podríem dir, amb poca virtut. Però no patiu que dura molt, el partit de rugby, claro. I apareixerà en algun moment aquesta virtut que de moment la li trobem a faltar, com a Argentina, que de moment, just per l'eix central de l'atac, fase
aquest,
a fase,
camí,
que va entrant... Si us hi veieu, per cada jugador d'Argentina, fa falta dos d'Anglaterra per placar, intenten canviar l'eix, corren diagonal, acaben anant una mica allà mateix, netegen bé el rac, i gairebé és la possessió més llarga d'Argentina en bastants minuts, sí.
Però no hi ha color, és a dir, ara 5 fases, 7 fases porten, i Argentina ha avançat 35 metres, és que no cal que xutin. Anglaterra no està com per tenir-li tant de respecte i tanta por.
I altre cop està Kornilov, qui ha tallat l'atac en primer terme, intenta el drop Argentina.
Delicat el francès.
Escolta, i no va venir.
No, mira, això passa molt quan entrenes a un equip de categories, no? Li dius, a veure, si tot això que estàs fent estaran bé, per què de sobte ho canvies? Han fet fases, han avançat, han proposat joc, han seguit amb un cert ordre, amb una inèrcia, han anat atacant, han anat avançant, mica en mica, amb paciència. El rugby t'has de tenir paciència. I no, com que ara no està sortint exactament el que nosaltres volíem, tornem a allò que se'ns fan, som una miqueta petits. Un drop des del mig del camp, això no és una opció real, home, al minut, quan falten 50 minuts de partit.
Y menos por un jugador que no es especialista como si lo es Ford. O sea, Ford al final es el pateador a palos de Inglaterra, es un especialista, y Carreras es un jugador que recién está empezando a jugar de número 10. Mm.
Exacte, el 10 dels Pumas, que no va començar la seva carrera, podem dir, en aquesta posició, i que a la mínima que no li va bé la selecció, de seguida ja diuen, no, és que no és apertura. I ara recupera la pilota Anglaterra, hi ha hagut un parell d'accions d'aquestes que jo crec que Messier, Pere Punyetes, potser la rearbitra.
Ara fa estona que no surt el senyor del TMO.
Exacte, i és aquí... Matera és, oi? El que... Sí. El jugador argentí, el tercer línia argentí, que ha impactat sobre Stewart quan intentava l'anglès pescar la pilota a l'aire. I ara Kornilov, que gairebé diu que hi ha de mi libro, no? What about my book?
Sí, clar, com que s'està posant tant... És a dir, com que està xiulant-ho tot, ara no pot deixar de xiular això, però no sé ni si era cop de càstig, això ni tan sols l'ha tocat a l'aire. Vull dir que... A tot això, Anglaterra està jugant amb un jugador menys.
Sí.
Sí, que això potser ho acaba notant, vull dir, potser no. El minut 60 la cosa també aprofita més Argentina que no ara, que encara tenen prou forces.
Però el camí d'Argentina, justament, contra un equip menys, amb un jugador menys, és apretar-los en atac, és forçar-los a que hagin de defensar, no xuta la pilota tota l'estona.
I tot seu molt que intenta premen dins a Anglaterra. Sembla que l'ha pogut frenar en primera instància Argentina, però no, intenta sortir, atenció, espectacle, el talonador dels anglesos, que l'acaba alliberant i s'acaba presentant ben a la vora de la línia de 5 metres, ara sona a 10, Mario Itoje que ho intenta, un dia que Mario Itoje va decidir deixar de jugar amb el casquet i ara que ell li va empitjorar, i atenció perquè torna a buscar el drop.
Vinga.
I òbviament si l'ha tirat de més endarrere, no necessita coses fàcils. Jo és fort, que no s'imaginava d'heroi amb cap en aquest partit. 3 puntets més per aquesta Anglaterra amb inferioritat, 12-3 en aquest partit, que serà dels Garrepes, però a Garrepa un anglès em sembla que no el guanyarà ningú.
No, i menys en rugby.
Sí, però és a dir, si aquestes són les normes del joc, per dir-ho així, Anglaterra ho està fent molt millor. I a més, el tema psicològic, en un partit amb tan pocs punts, on tots són detallets, El tema, ara veiem aquí Joe Marler cridant com un boig. Aquest és el jugador aquell, Xavi, que li va tocar els picarols a l'Edwin Jones, com han comentat
en
un superesport. Exacte. Doncs ara George Ford, amb el tema dels drops, que ja n'ha fet 3.
Sí, sí.
Clar, ara la defensa ja està condicionada per això, és a dir, Argentina està condicionada amb això, d'anar molt en compte que George Ford hagi de fer el drop. Per tant, hi ha dos jugadors que ja estan pendents d'això. Això, si al mig de Mele sap llegir-ho bé, pot fer alguna passadeta interna i colar-se.
Drop fort, ja poden titular demà els tabulers anglesos per la victòria anglesa, si és que acaba passant contra Argentina.
El Daily Mail ja té portada, eh? Ja ha servit.
Segurament tindrà alguna de millor.
Segurament.
Una premsa anglesa que, per cert, segur que estarà molt contenta si això acaba així, però que li tenen ganes en aquest seleccionador que va començar. És a dir, l'últim, precisament, aquests dos equips es van enfrontar a la tardor passada i la derrota a Twickenham d'Anglaterra contra Argentina va ser un dels detonants de que fessin fora Eddie Jones i que entrés Steve Borwick, que és l'actual seleccionador, que ha fet un 2022 fins al Mundial, i ara ho estava guanyant de 9 punts a la primera part amb un menys, però ha fet un 2022 paupèrrim pel que és la selecció anglesa i pel que s'espera d'ella, i òbviament si no va bé en el Mundial, no patiu, que si els punyals van anar afilats a Eddie Jones, que els havia dut a una final del Mundial, si no li va bé aquesta Copa del Món a Anglaterra, a Borwick jo crec que li remenaran bé la cadira.
De fet, el rècord de Borwick com a seleccionador anglès és en 9 partits, 3 victòries només, que tampoc és molt millor la de Michael Cheika, que són 6 victòries i 8 derrotes, però clar, Michael Cheika, exacte, Cheika juga, Argentina en aquest cas juga sempre contra Nova Zelanda, contra Austràlia i contra Sud-àfrica. És una altra pel·lícula.
Hi ha gol, per cert, a segona en el partit entre el Leganés i l'Osca, marcat el Leganés, gol de Miramón al descans, Leganés 1, Osca 0, i a punt d'arribar al descans encara no, Tenerife 2, Albacete 0, també som al descans en el partit entre Itàlia i Macedònia del Nord, de moment 0-0. No pot la Itàlia de Spalletti, que debuta avui com a seleccionador italià en aquest partit de classificació important per Itàlia, perquè té al davant Anglaterra i Ucraïna en el grup.
Melem, introducció per Anglaterra, en aquest Anglaterra 12, Argentina 3.
I que fa servir el peu per intentar tirar enrere posicionalment la selecció argentina, que intentarà el contraatac, ho fa amb un... buscar-li les pessigolles a la defensa d'Anglaterra. I el protagonista del partit, George Ford, que diu, escolta'm, si a mi no serà per manca de ganes de parar el temps, faig el marc i la cosa seguirà sent nostra.
Això, el marc és en aquesta zona de 22 delimitada, amb aquesta línia, quan un jugador, si tu xutes la pilota i sense que botin tu l'agafes, pots cantar marc, llavors pots sacar de drop, que és el que em mirarà. I, evidentment, George Ford, intel·ligentment, amb un jugador menys, i el que volen és que vagin passant els minuts i cansar-se el mínim possible, Cantamar, que els seus jugadors tornen caminant i guanyes 25 segonets i ens anem a la mitja part.
Quan arribem al 40, s'acaba tota acció d'atac que hi hagi en marxa? O...
No, el partit no s'acaba fins que la pilota no surt o hi ha un avant. Aquestes són les úniques dues premisses. Si hi ha cop de càstig, se segueix jugant. Amb la possessió de l'equip benefactor.
Se sentirà un claxon, una bocina, i tothom en serà conscient, però si l'acció atacant aquella... Doncs... podria arribar a durar 5 minuts més, doncs ens aniríem al minut 45.
Te recordo la final de Copa que perd la Santboiana, el Barça, que ho va intentar allà una i una altra vegada, i una altra vegada, i va topant amb el mur i no hi va haver manera de fer la marca allà.
Sí, sí, sí.
Amb el rellotge allà, que no sé quin minut anàvem ja la segona part.
Això que va acabar el partit al minut 92.
Molt tard.
Jo no m'ho vaig perdut, l'agut anava rient. Que ets boig, Francesc, i dic, home, per mi això... Jo vaig a mi un rupi m'agrada, cony.
Soc absolutament rookie, eh? El 4 d'Anglaterra està fent un bon partit o no?
Itoje?
Sí, jo crec que sí, no?
Mira, el que sí que ajuda, el que sempre portin el mateix número ajuda bastant a entendre les posicions. És a dir, de l'1 al 5 són els jugadors que han de fer la feina bruta. És a dir, netejar racks, placar molt, empènyer la melé, fer bé la tuix perquè hi hagin pilotes, perquè la gent de fora juguin més. Clar, aquí el que no estem veient és la gent de fora jugar, perquè com que no estan xutant tot, al final el que fan és que els 8 jugadors de la davantera hagin de fer aquesta feina. Però sí, un bon partit d'un 4 o un 5, que són les segones línies, seria això, que guanyi les pilotes aèries, que netegi molt racks, que plaqui molt, que estigui, que no ho faci cops de càstig, tot això. Molestar, embrutar una miqueta...
Mira. I Ford que la xuta fora i que diu que fins aquí s'ha arribat aquesta primera part, i que se'n van al vestuari del Velodrom de Marsella bastant més feliços del que es pensaven abans que comencés aquest partit.
Doncs amb aquesta victòria 12-3 ara mateix d'Anglaterra sobre Argentina, amb els drops protagonistes, tot i que no li agradi el francès, que amb fort com a protagonista anglès, i amb una Argentina, Nacho, que molt haurà de millorar, eh?
Perquè... Pobre. Mucho tiene que mejorar.
Està destrossat, en Nacho està, que se'n va ara ja gairebé al descans, eh?
No és el juego habitual que acostumbra a ser Argentina quan juega, por ejemplo, en el Rugby Championship contra los del Sur.
Això avui m'ho comentava un company argentín, deia... És molt típic de la selecció argentina de rugby que contra els Springboks i contra els All Blacks juguem bé, i els partits que ens toca guanyar quan som favorits, la pressió ens pot, o sortim amb un plantejament amarrategui i no ens surten les coses.
En el moment no li surt a Argentina, Anglaterra sumaria la primera victòria, però queda molt i està jugant amb un jugador menys, amb 14 a la selecció anglesa, per tant encara hem de saber què pot passar en els 40 minuts de la segona part. Actualitzem-nos amb el Pol Prats. Pol, bona nit.
Bona nit.
Per on comencem?
Doncs comencem pel Marroc, perquè el terratrèmol ja ha baixat més de 1.300 morts, ho ha anunciat fa una estona el Ministeri de l'Interior marroquí. Són 300 més que en l'últim balanç d'aquesta tarda. El nombre de persones ferides també s'ha disparat i ja s'apropa a les 2.000, i d'aquestes més de la meitat estan en estat greu. A aquesta hora continuen les tasques per trobar més supervivents. Se centren a la ciutat de Marràqueix, la més propera a l'epicentre del terratrèmol, i a les províncies més afectades, com és el cas d'Al-Hous, Ouarzazate o Azilal, al centre del país. Les autoritats del Marroc han demanat als ciutadans que vagin, si us plau, a donar sang, ja que els hospitals s'estan quedant sense reserves. Mentrestant, a casa nostra, el govern recomana a les persones que vulguin fer donacions per ajudar en les tasques de rescat que ho facin mitjançant el Fons de Cooperació al Desenvolupament o a través d'ONGs com Oxfam o Creu Roja. Recorden que el més efectiu és enviar diners i demanen evitar les col·lectes d'aliments, roba i medicaments. Més coses, l'ANC espera superar els 200 autocars per la manifestació de la Diada. L'entitat destaca que el lloguer d'aquests vehicles ha crescut els últims dies i esperen que això es tradueixi en una alta participació. Tot i això, aquesta xifra, 200 autocars, queda lluny dels 1.800 autocars que hi van anar el 2017 o els 1.500 del 2015. Sigui com sigui, dilluns RAC1 seguirà tots els actes de la Diada amb una programació especial. A les 8 del matí, edició especial del Món a RAC1, a les 2, RAC1 migdia monogràfic, i a partir de les 3 de la tarda, programa especial perdoneu, amb Jordi Basté, Toni Clapés.
És l'emoció de dir Basté, jo entenc. Quan has de dir Jordi Basté, jo entenc que et vingui l'emoció.
L'emoció del moment. Doncs sí, programa especial, com dèiem, amb Jordi Basté, Toni Clapés, Xavi Bundó, Anna Ballonesta i 12 punts de connexió a la manifestació de l'ANC. Per rematar-ho, a les 8 del vespre, també edició especial del 9C, amb l'Anna Ballonesta per recollir el més destacat del dia.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara, bona nit.
4 minuts i les 10. Fem una pausa i tornem al Superesports fins a les 11. Vaja, o fins que s'acabi aquest Anglaterra-Argentina. I demanem permís a l'agut per allargar-lo, si és que cal.
Superesports amb Xavi Puig. Aconsegueix amb La Vanguardia una bateria de cuina WMF valorada amb 369,99 euros. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal 4 olles amb tapa i un cassó. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i cuina com un gran xef amb La Vanguardia i WMF. RAC 1.
Solsona, la Champions torna el 19 de setembre, eh? Estàs a punt?
Sí, home, preparadíssim.
Com la temporada passada, els dies que el Barça no jugui i serem amb l'únic carrusel en català de la Champions. Madrid, Nàpols, Sevilla, Arsenal, Real Societat, Inter de Milà, Bayern de Munic, Manchester United... Bon cartell, eh?
Boníssim, eh? Qui serem?
Una gentada. Damià, Agut, Ballera, Aguilar, Camí, Bermúdez, Blaia... I tu, clar.
Sí, sí, ja hi pots comptar, eh?
Doncs ja ho tenim. Aquesta temporada, com ho dèiem allò? Les nits de Champions...
Poseu RAC1?
No.
Escolteu RAC1?
Espera. Són nits de RAC1.
Això.
Aquesta temporada també. Les nits de Champions...
Seran nits de RAC1.
A partir del 19 de setembre, la Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló i tota la tropa. RAC1. Tots som u.
Ho he fet bé, Jaume?
Ets un crac.
RAC1.
Vicenters, te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer La Hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquim María Puñal. Tertulianas como Imma Pedemonte. Y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1. L'11 de setembre, Basté.
Aquesta hora, com sempre fem, a les hores en punt, és donar un tomb per aquesta manifestació.
Clapés.
Suposo que serà un èxit aquesta nova diada, però estem davant d'un nou cicle.
Ballonesta.
Moltíssima gent aquí a Barcelona en aquesta manifestació. També hi ha moltíssima gent des de...
Bundó.
Comencem per la capçalera d'aquesta manifestació, que serà a les Drassanes.
Aquest dilluns, especial diada a RAC 1. Des de les 3 de la tarda i fins les 8 del vespre, el seguiment minut a minut de la manifestació de l'11 de setembre, amb Jordi Basté, Toni Clapés, Anna Ballonesta i Xavi Bundó. Amb punts de connexió al llarg del recorregut de l'acte central a Barcelona i a la resta de capitals del país per explicar tot el que passa. Els parlaments de les autoritats i l'anàlisi d'experts. I per rematar-ho, el resum del dia al 9C, de 8 a 2 quarts d'11, amb Anna Ballonesta. Si és la diada, és RAC 1. Tots som 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter. RAC1.